Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda i caloroses. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 16 de juny, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Però, com sempre, rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i el Marc Pairés a les vies de so. I avui començarem parlant de la Diputació de Barcelona, que destina prop de 900.000 euros per fomentar la seguretat i la salut a les platges. Durant tot l'estiu impulsaran accions per recordar la necessitat de protegir-se del sol per prevenir el càncer de pell, entre d'altres. Avui ens ho explicarà el diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació, en Jesús Navarro. Sabíeu que s'ha creat un robot a Catalunya que podria revolucionar el futur de l'entrega de mercaderies? Es tracta d'un prototip desenvolupat per investigadors catalans que busquen ser una opció més econòmica, segura i menys contaminant que les furgonetes que lliuren paquets. El robot es diu Ona i coneixerem a la Ona la veu de la Laia Pagès, que és la responsable de recerca, innovació i mobilitat urbana de la Universitat Politècnica de Catalunya. I els que teniu pensat comprar o llogar una autocaravana aquest estiu, atenció, perquè sembla ser que serà una fita quasi bé impossible. El mercat constata una sobredemanda del 20%. Avui ens ho explicarà el vicepresident de Fabricants i Importadors d'Autocaravanes, en Ramon Terradellas. I amb tot això i molt més, comencem la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I com cada dia, què fem? Doncs contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. El temps està en boca de tothom per aquesta forta onada de calor. Diuen que demà passat la cosa ja s'haurà estabilitzat, però volem saber què passarà demà a la veu del Moisés Camunyes, això. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya una jornada de sols poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, amb probables xàfecs i tempestes ocasionals a la tarda, que podrien anar amb intervals forts de vent. També tindrem lleugera calitja, amb unes temperatures que seguiran altes, amb mínimes de 22 graus a Lleida i a Tarragona. La mínima serà a Girona de 24 i a Barcelona de 25 graus, mentre que les temperatures màximes arribaran als 41 graus a Lleida, als 39 a Girona, als 31 a Barcelona i als 30 a Tarragona. I per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i a la tarda predominarà la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara sí, anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Des del Servei de Català del Trànsit ens ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem repassant l'autopista AP7. En aquesta autopista AP7, a la zona del Papiol, hi ha hagut un accident en sentit sud, en sentit Tarragona, diguem-ne. Hi ha cua important de més de 5 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol. Això passa a l'autopista AP7 en sentit sud i és a causa d'un accident. En direcció nord, per volum de trànsit, també hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès. En aquest cas, com us dèiem, aquí a l'AP7, sentit nord, sentit Girona. A banda, pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, cua a la Pota Nord, a la B20, des del túnel de Santa Coloma fins a Llançant les Rondes, també carregada a la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, i a l'extrem sud destaca l'autovia 2, també carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa. També plenes les dues rondes de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, amb trams aturades, de fet, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, i sobretot molta precaució a les carreteres. A les 7 de la tarda i 4 minuts, a la Linterna arriba l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem avui parlant dels bombers, perquè estan treballant sense descans per intentar controlar 3 incendis importants que continuen actius a Catalunya.
Sí, ara mateix hi ha sobre el terreny més de 400 efectius dels bombers amb l'ajuda de la UME. No ho tenen fàcil perquè les condicions són molt complicades. Les temperatures continuen sent altíssimes i s'esperen també tempestes seques amb llamps que podrien empitjorar encara més la situació. A l'incendi d'Artesa de Segre s'han cremat ja més de 1.000 hectàrees. Comença a estar controlat el flanc est entre Valdomar i la Cluba. S'està treballant intensament en el flanc oest per evitar que el foc s'acosti al massís de Sant Mamet, perquè en aquest cas el balanç podria ser devastador. Els veïns ho estan vivint amb molta incertesa. El Ricard Montfort és veí de Valdomar i sent una combinació de tristesa i ràbia per l'abandonament dels boscos.
Les zones boscoses és molt difícil entrar. els boscos no es netegen. Això seria l'únic punt, que per què no es netegen els boscos. Una mica, només que fos una mica, potser no seria tan greu. No dic que no passés, eh? Però potser no seria tan greu.
Els bombers preveuen que en aquest incendi d'Artesa es podrien arribar a cremar unes 5.000 hectàrees. Un altre incendi, el de Castellar de la Ribera, al Solsonès, preocupa i molt perquè, si no s'aconsegueix confinar les flames, en les pròximes hores es podrien arribar a cremar desenes de milers d'hectàrees. S'han cremat ja unes 400, però el potencial és molt gran, com explica David Borrell, subdirector operatiu dels bombers.
El que ens preocupa, bàsicament, és que l'incendi que tenim al Solsonès se'ns faci un incendi molt i molt gran. Aquesta és la nostra primera prioritat.
La bona notícia ens arriba de l'incendi de Corbera d'Ebre. En aquest cas, el 90% del perímetre del foc està estabilitzat. Els bombers són optimistes i confien en estabilitzar-lo del tot aquesta propera matinada. De moment s'han cremat unes 400 hectàrees.
Estarem molt pendents d'aquests incendis a Catalunya i, sobretot, molta precaució. Parlem ara de que ha nascut la plataforma Docentes Libres per lluitar contra la manca de neutralitat a l'escola i contra l'ús partidista de l'educació a Catalunya.
I aquesta plataforma està integrada per professors de primària i secundària que reconeixen sentir-se abandonats i sols. La majoria opta pel silenci per por a represàlies i per això aquesta plataforma vol ser el seu altaveu, com explica un dels seus membres, el Carlos Silva.
Si los docentes que no comunicamos con todo esto, pues nos sentimos desasistidos, nos sentimos solos. Y es una situación muy complicada para muchos de nosotros en los centros, porque muchas veces depende de ese silencio la continuidad, por ejemplo, en un mismo centro.
Aquests professors reivindiquen el paper i la força que té la societat i les entitats cíviques en la defensa dels drets lingüístics i d'una educació plural, però troben a faltar una intervenció més decidida per part del govern central, que fins ara sembla que prefereix utilitzar Catalunya com a moneda de canvi pels seus interessos.
I la Generalitat presentarà una candidatura en solitari pels Jocs Olímpics d'hivern, una vegada constatat que l'acord amb l'Aragó és impossible.
Exacte, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, assegura que Catalunya és capaç de tirar endavant el projecte amb una candidatura potent i pròpia, amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i lliscament. Segons Vilagrà, ningú no hauria de boicotejar una proposta únicament catalana, com ha insinuat el govern d'Aragó.
Ningú ha de tenir dret a veto. Nosaltres hem parlat informalment en aquest moment amb el COE en relació a aquesta possibilitat, és a dir, ens hem ofert aquesta possibilitat de tenir candidatura pròpia, com els deia, perquè estem preparats per fer-ho, tenim els actius i tenim el territori. Després d'una consulta, també la farem,
Segons el govern, no s'entendria que el Comitè Olímpic Espanyol renunciés a posar sobre la taula una candidatura i esperés fins al 2034.
I desarticulada una de les xarxes criminals més importants de producció i distribució de marihuana, amb capacitat de produir anualment més de 1.200 quilos d'aquesta droga.
I aquesta droga tenia un valor al mercat de 3 milions d'euros. La investigació va començar l'any passat arran d'una informació anònima. La policia va comprovar que la xarxa tenia cultius arreu de Catalunya i que tots estaven vinculats a la figura d'un electricista professional que dissenyava les instal·lacions. S'ubicaven en immobles llogats de forma legal i controlats per jardiners que venien especialment de l'estranger per mantenir aquests cultius. Ho explica el sotinspector dels Mossos, Josep Buixader.
Són gent que, sense antecedents, doncs venen aquí i aquestes organitzacions d'alguna forma els paguen per fer de jardiners o per tenir altres tasques dintre de les plantacions i que no tenen antecedents. I que una vegada, per qualsevol motiu, tenen un antecedent, doncs tornen cap, en aquest cas, a Albània.
En aquesta macrooperació policial s'ha detingut a 56 persones, s'han fet 37 escorcolls en diferents punts de Catalunya i s'han desmantellat 24 plantacions.
I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar 11 sonòmetres a les zones tensionades acústicament en horari nocturn.
I és el cas, per exemple, d'algunes places de Gràcia, la Rambla del Poble Nou, Enric Granados o la plaça d'Osca. L'objectiu és comprovar en quin d'aquests punts se superen els decibels recomanats per garantir el descans dels veïns. Aquests sonòmetres es col·loquen a la façana dels edificis, a una alçada d'uns 4 metres. El Màrius Montalvo, que és col·laborador de l'Ajuntament, explica quin és el seu funcionament.
Van mesurant constantment el so i a través d'una targeta 3G ens envia les dades cada minut o cada 30 segons a una web. La web és connecta.bcn.cat. Allí podreu comprovar tots els equips de mesura a l'instant i les dades que ens van donant.
La instal·lació d'aquests aparells coincideix amb la manifestació de veïns que hi ha a aquesta hora a la plaça de Sant Jaume per protestar justament pel soroll que han de suportar i que no els deixa descansar. Veïns i entitats es queixen dels botellots, del xivarri que prové de les terrasses i també de la concentració de gent al carrer i a les places una vegada tanquen els locals.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts, a la Linterna COPE, arriba l'altra actualitat, l'esportiva, amb els companys d'Esports COPE Catalunya i Andorra, amb el José Luis Gil. Bona tarda, senyor Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, ja està en marxa, podem dir, l'anomenada Assemblea de les Palanques.
Tinc ganes que s'acabi això, eh?
Sí, no?
Sí, n'estic, personalment, n'estic tip de la paraula palanca, del concepte palanca, de que cada dia estem parlant de la paraula palanca.
El palanquisme en general.
El palanquisme. Li ha de donar avui semàfor verd a la junta directiva de Joan Laporta per tirar endavant aquesta venda d'actius del Futbol Club Barcelona per mirar de redreçar el límit salarial i l'economia del club. Marxem, doncs, cap a les instal·lacions de Can Barça per veure com ha començat aquesta assemblea que, de moment i d'entrada, es promet llarga. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis, des de la cafeteria que hi ha al costat de l'Auditori 1899.
Mira que jo ho havia fet eufemísticament per no dir que estaves a la cafeteria.
Bueno, més que res, perquè ja...
Al Cal Blai, en concret.
Ja era condicionat, no?
Sí, estem aquí amb l'Helena Condis, David Bernabéu, Àlex Pintanel, la Craf, Benallà...
Bona gent, bona gent.
Sí, bueno, em demana que posin l'aire condicionat, perquè no estava posat.
Ah, no?
I estem escoltant, sí, estem escoltant l'informe del president Joan Laporta. Per cert, volíem anar al servei a estació per palanques de veritat, però no hem trobat palanques de veritat. I aquí estem, escoltant l'informe del president, ha explicat Cubells, el secretari de la Junta, que hi ha 636 compromissaris acreditats ara mateix, dels 4.478 socis que tenen dret per sorteig a votar avui. Han fet un minut de silenci per tots els socis que han perdut la vida en l'últim any, i ara està parlant el president Joan Laporta, demanant el vot, dient que no podien ni pagar les nòmines quan van arribar, i ara està explicant tota aquesta situació sense llegir cap paper, com ens ha acostumat el president del Barça. Com sabeu, el que votaran els socis compromissaris, entre ells està els expresidents Enric Reina, Joan Gaspar i el nostre Josep Maria Minguella, votaran si autoritzen a la Junta Directiva a vendre el 49% dels drets de la divisió i comercialització del club i cedir el 25% dels drets audiovisuals de la tele, bàsicament, però mai a través de CBC, mai a través de la proposta de la Lliga de Futbol Professional. I això, ara està parlant Joan Laporta, i com deies, José Luis, es preveu llarga perquè ha començat a les 7 de la tarda i s'anirà més enllà de les 10 de la nit, així que ja cap al partidazo podreu saber tot el que ha succeït en aquesta assemblea i escoltant algun dels protagonistes també que estaran i que estan ara a l'Auditori 1899.
Escolta'm, a l'Auditori 1889, no?
99.
Ah, 99. Que actualitzin una mica la instal·lació, perquè, clar...
No. 1899, Rodríguez.
1899, sí. Que sí.
L'any de fundació del Futbol Club Barcelona.
Sí, sí, però això dic, que podrien actualitzar les instal·lacions també d'aire condicionat, home.
No,
que l'han engegat ara. Estan passant calor.
No li faci cas al Navarro, que es queixa de vist.
Víctor, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La previsió és que tiri endavant aquesta proposta als seus compromissaris al Futbol Club Barcelona i la Junta de Joan Laporta, si més no, a tenor de la que diu el termòmetre que hem posat avui a @esportscope, al nostre compte de Twitter, en la pregunta blaugrana del dia. Hem preguntat directament si fóssiu compromissaris, donaríeu llum verda a la Junta per activar aquestes palanques financeres? Doncs li donaria llum verda. Encara sense saber les xifres, el 71,9% de copenautes dirien que no a la petició de Joan Laporta, si més no, sense més dades, el 28,1%.
Bueno, vamos un paso adelante, Gil. Parlem de Gavi.
Upa, eh? Upa, un pas endavant, eh?
Upa, dents.
Sí, s'està estirant una mica el tema més del compte, però tot fa pensar que això també tindrà final feliç i que algun dia podrem dir, podrem explicar que Gavi renova el seu compromís pel Futbol Club Barcelona. Avui, reunió important, pas endavant, apropament de postures, Helena Condis.
S'han tornat a veure Ivan de la Peña, Mateu Alemany, Jordi Cruyff. Podem dir que un cop s'activin aquests mecanismes econòmics, un cop donin llum verda als socis a les palanques, les renovacions, que estan paralitzades de fa temps, s'activaran també. Una d'elles és la de Gavi. Fons de la negociació ens deien que està molt a prop. L'oferta inicial ha canviat radicalment. De fet, l'última oferta del Barça és molt millor en termes econòmics que les anteriors, sense anar més lluny, del desembre no arribava al 1 milió d'euros, perquè us feu una idea. Gavi ara mateix és protagonista absolut a la selecció, també el Barça ha guanyat un molt protagonisme a l'11 inicial. Per tant, quan preguntava si era imminent, et deien que esperaven que sí, no et saben fixar exactament la data per l'acord, però està al caure. Gavi, que renovarà fins al 2027 amb la clàusula dels famosos 1 milió d'euros que ja tenen Araujo, Ansu Fati i Pedri, i amb un sou que el situarà a l'escala salarial de Ronald Araujo, recent renovat, encara no s'acostaria a la de Pedri i Ansu Fati.
L'Helena Condis, que també està esperant esdeveniments,
sí,
i que
suant, posi, suant estic.
I que li posin l'aire condicionat de la cafeteria. Perquè,
no hi ha manera.
Ai, valga'm Déu nostre.
1899. Sí. Gràcies,
quina
Helena.
Quina professió aquesta. Sí. Gràcies, Helena.
Continua Montse amb el club que... Eh?
Faré. Merci, que vagi bé.
Vinga, adéu, una abraçada.
Adéu, una abraçada. Senyor Gil, qui no continua al Real Club Esportiu Espanyol?
No continuarà la propera temporada. Didac Vila, l'espanyol que de mica en mica va cobrint el full de ruta pel que fa a l'operació sortida. El primer que va fer és confirmar que no continuaven els jugadors cedits. Morlanes, Jangel, Loren Morón. Va confirmar després que no continuava el porter Diego López, que acabava contracte. Va confirmar que no continuava David López, que acabava contracte. I avui hem conegut que un altre futbolista de l'Espanyol que acaba contracte aquest 30 de juny, com és Didac Vila, el lateral esquerre, això ja es veia venir, tampoc continuarà a l'entitat blanquiblava. Demà a les 11 del matí oferirà una roda de premsa on valorarà aquests 8 anys de permanència a les diferents categories del futbol base de l'Espanyol i els 192 partits oficials on ha defensat la samarreta del primer equip. D'aquesta manera, només quedarà un futbolista que acaba contracte aquesta temporada a l'Espanyol per saber si continua o no continua, que tot fa pensar també que no continuarà, com és el cas de Fran Mérida. La pregunta blanquiblava del dia no parlava del mig del camp ni de la defensa, parlava de la porteria i més concretament del porter del planter Joan García. Hem preguntat a la parròquia blanquiblava quina seria la millor opció per Joan García la propera temporada. Quedar-se a la primera plantilla, arribi qui arribi a la porteria, o una sessió per tenir minuts i experiència. Doncs un 80,8% de copenautes han dit que el millor per Joan García aquest estiu seria canviar d'aires, anar cedit a un altre club i agafar experiència sota els pals per tornar un dia a Can Pericú per defensar la porteria del primer equip.
Senyor Gil, si li dic Josep Cubells, què em diu vostè?
Que és el directiu responsable de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona, que ahir el Barça va empatar la sèrie de la final de la Lliga ACB contra el Madrid enmig d'un arbitratge polèmic i que ha provocat queixes per l'arbitratge en el si madridista i que han portat a Josep Cubells a parlar de tallar la coacció que volen infringir els col·legiats des de l'àmbit madridista.
Vam veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això es va reflectir també davant la nostra sorpresa en que no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
Els propers partits arriben de manera immediata. Demà, tercer partit de la sèrie final, canviem de pista, es jugarà al Wizzing Center de Madrid. El quart també es disputarà a la capital d'Espanya el diumenge. Si calgués el cinquè, escenari Palau Blaugrana.
Molt bé. Escolti'm, faig un Juan Arias, company d'esports. Andrés Félix deu estar feliç perquè renova amb el Joventut fins al 2025.
És fàcil l'acudit, però és així. Fins al 2025, el base dominicà renova pels colors de la penya, una penya que ja ha vist confirmada la seva presència a l'Europa Eurocup de la propera temporada. Per cert, a l'Eurolliga de la propera campanya no hi seran els equips russos, i el que sentíem abans de la veu de la Yolanda Bernal, aquesta candidatura en solitari de Catalunya pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, el que podem explicar des d'aquí és que dins del Comitè Olímpic Espanyol hi ha una mica de pessimisme perquè tot aquest enrenou està provocant mala imatge en el plànol internacional com perquè ens donguin l'organització d'aquests Jocs d'hivern.
Senyor Gil, gràcies per estar amb nosaltres. Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Aprofiti, marxi cap al 1899 i porti uns bànols als companys Víctor Navarro i Helena Condis, que li agraïn.
És que si marxo trobaré que vostè ha pagat la linterna.
Ah, bueno, no, llavors espera fins als 8. Senyor Gil, gràcies.
Fins quan toqui.
Això, adeu. Una abraçada, adéu-siau. I a aquestes hores el que farem d'aquí un moment és parlar amb la Diputació de Barcelona perquè destina prop de 900.000 euros per fomentar la seguretat i la salut a les platges.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar, amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Participa en el circuito Clínica Servidigest Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba que se disputa en Arabell Golf and Country Club del 7 al 12 de julio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Diputació de Barcelona destina prop de 900.000 euros per fomentar la seguretat i la salut a les platges. Durant tot l'estiu impulsaran accions per recordar, entre d'altres, la necessitat de protegir-se del sol i de prevenir el càncer de pell. En parlem amb el Jesús Navarro, que és diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. Senyor Navarro, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bueno, en primer lloc, enhorabona i gràcies, perquè no hi ha res més important que fomentar la seguretat i la salut. I, a més, ara, a les platges, que estem en plena època de calor.
Correcte, no, moltíssimes gràcies. La veritat és que des de la Diputació de Barcelona ens entreguem a fons per tal de poder estar a prop de la ciutadania, dels municipis, en aquest cas, que tenen platges, la demarcació, amb la província, i molt contents de poder encetar aquesta campanya de les platges, amb aquesta calor, com vostè bé comentava.
Uh-huh. Escolti'm, en què consisteix exactament la campanya? Perquè he vist que es repartiran ventalls, hi haurà consells per protegir-se del sol, polseres... Expliqui'm una mica.
Bé, serà amb dos blocs. L'ajuda que oferim de la Diputació, que ve marcada dintre dels 25 municipis de la província que tenen platges, i dels 62 quilòmetres de platges que tenim des del Garraf fins al Maresme, estem, com deia, dissenyats en dues blocs. El primer de tot, fem unes polítiques de seguretat i, per l'altre, unes polítiques que intenten fomentar la salut. Amb el tema de seguretat, fem un incís molt, molt, molt important i una ajuda a finançar els serveis de prevenció, de salvament i de socorrisme a les platges. També fiquem elements de senyalització dels punts de socors i d'informació, per tant, que les famílies, quan s'hi apropem a les nostres platges, doncs tinguem tot aquest element ben indicat. I també, en guany, fem una proposta de donar més de 8.000 polseres per tal d'identificar a la canalla, que ja sabem que a les platges doncs, tothom surt corrent cap a un lloc, cap a un altre, quan estan jugant, i per tal de fer-ho amb molta seguretat, doncs fem i donem unes polseres identificatives, així tindrem a totes les nostres fills i filles identificats. Uh-huh. Després també col·loquem uns cartells informatius a peu de platja, on indiquem doncs, la situació meteorològica, l'estat de temperatura, humitat i una miqueta per donar informació afegida als nostres veïns i veïnes per tant que facin doncs, una jornada de platja amb molta seguretat. Uh-huh. Però ara, per tant que siguin segures, també hem de fer un incís amb el tema de la salut. I per això donem uns consells que estan dintre d'uns ventalls que donarem, mira que donarem més de 13.000 ventalls, també donarem comptes als infants de sensibilització i 150 tallers escolars per tal de conscienciar dels hàbits saludables, de la hidratació, de la no exposició al sol a les hores més dures del dia, i amb això, si fem salut i fem seguretat, farem un bon dia de platja.
Escolti'm, això dels tallers destinats als nens entre 6 i 10 anys amb el lema Vigila amb el sol solet, sí, m'ha agradat molt, i també l'edició d'aquest conte dels Pirates de la Platja, no?
Correcte. Doncs aquí també fem un missatge, doncs no només parlem de les actituds, per exemple, un cop que hem esmorzat o hem dinat, tal com indica el conte, que no pots anar corrent, no és recomanable anar-te corrent a fer-te un bany, sinó que has de tindre un temps de repòs, doncs també amb els elements de cura de les platges, doncs amb una sensibilitat mediambiental respecte a la fauna que hi podem trobar a les platges, com ens hem de comportar també davant de la gent, doncs, amb diversitat funcional, també amb les persones grans, que hem de tindre les actituds cíviques, respectuoses, saludables, dintre també de les nostres platges. I tot això, doncs, bueno, fem aquests tallers de sensibilització que donen peu a conèixer millor el nostre mar, la nostra platja, la nostra terra i el nostre cos. També perquè pugui reaccionar molt bé en un dia de temperatures elevades i d'extrema calor.
Senyor Navarro, ara que parlàvem abans de la seguretat, encara no és estiu, encara que fa una calor impressionant. Sí. Malauradament, estem quasi cada setmana parlant d'ofegaments a les platges, eh?
Sí, la veritat és que per això aquest any hem fet un reforç amb el tema del salvament. Hem fet també un reforç en tot el que és a nivell de seguretat, però el tema de la prevenció també i del socorrisme, que no només fem el que són els jocs de vigilància, els cossos de vigilància, sinó que també fa un acompanyament dels socorristes per tal d'anar a la vora del mar, per tal de reconduir conductes que puguin posar en perill a una persona per si mateixa, doncs, perquè ha acabat d'anar i no és el moment idoni per fer un bany, sí, perquè l'estat de la mar no aconsella fer un bany en aquell moment, en aquell indret, i en totes aquestes situacions de prevenció esperem que es redueixin o que s'eliminin aquestes dates que cada any veiem per tot el litoral que succeeixen.
Doncs sí. Escolti'm, li vull preguntar, platges sense fum. Ja sabem que a Barcelona hi ha algunes, d'altres anys repartien també cendrers per les platges. Això, com conscienciem a la gent de que fumar a la platja com que no?
Bueno, fumar a la platja ni fumar a altres espais.
Efectivament.
El fumar és un greuge al final per la nostra salut, no? I evidentment que s'ha de poder conviure amb la gent que té aquests hàbits, però també oferim la possibilitat de desprendre'ns d'aquest hàbit, i el que fem és aconsellar que els espais de la platja, com d'altres que tenia, d'altres equipaments que tenen els municipis, que tenen la potestat reguladora també ells, de dintre com es poden utilitzar, doncs que tinguin amb aquesta sensibilitat, però un espai familiar i un espai comú ha de conviure perfectament amb un espai saludable i respectuós per tothom, fumin o no fumin.
Exacte, i no ja només ja pel fum, sinó també per la brutícia. Escolti'm, la gent encara no està conscienciada de que no es pot deixar una borilla a la sorra.
Correcte, tot el que sigui respectar el nostre entorn passa per fer una campanya de formació i una campanya de sensibilització. Nosaltres sempre al costat de fer, de reconduir aquests comportaments que encara sembla mentida, però succeeixen i ens hem de reconduir, no? Sobretot no és agradable que quan fem una jornada a la platja, que ens hi apropem, a la nostra família, als nostres amics i amigues, ens hi trobem amb uns elements a la sorra que no ens agraden, i evidentment això, que encara que s'ha reduït molt l'impacte, encara continua, no? I amb això fem una crida d'atenció, de civisme, perquè la gent sigui responsable amb aquestes actituds.
I tant. Bueno, recordem, abans d'acabar, senyor Navarro, que el servei de platges es prestarà de 10 del matí a 7 de la tarda, els dies feiners, i a les 10 del matí a les 8 del vespre, els caps de setmana. Hem de ser molt curosos, sobretot seguretat i salut a les platges, vigilar molt bé, i precaució, i prevenció, i protecció solar, que no falti. Ah, i tampoc el ventall, el de la Diputació, que també el tindrem nosaltres per donar-nos una mica d'aire que ens cal amb aquestes temperatures. Senyor Jesús Navarro, diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació, mil gràcies per estar amb nosaltres i que passi molt bon estiu.
A vosaltres, una molt bona abraçada, i que passeu un dia a la platja meravellós, ho podem fer perfectament, amb seguretat i amb salut.
Que així sigui. Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda, una abraçada.
Ai, quines ganes d'estar a la platja ara mateix, oi? Bueno, són 7:45, això és la Linterna Cope Catalunya Andorra. D'aquí un moment parlarem d'un robot que s'ha creat a Catalunya i que podria revolucionar el futur de l'entrega de mercaderies, però antes voy a dar un consejo a todas aquellas personas que toman medicación y que notan que ya no van con regularidad al baño. Hay algunos medicamentos que hacen que puedan causar o agravar el estreñimiento. Te vamos a invitar a probar Movut. Es una solución natural, cómoda y fácil de usar. En tan solo 10 minutos al día de masaje abdominal vas a decir adiós al estreñimiento crónico. Está probado clínicamente. Si lo quieres descubrir, hazlo en yovoycadadia.com o llámalos al 93 510 6653.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Sé que estàs aquí. Els carrers d'Esplugues de Llobregat van ser la seu de la prova pilot d'un nou robot que podria revolucionar el futur de l'entrega de mercaderies. Es tracta d'un prototip desenvolupat per investigadors catalans que busca ser una opció més econòmica, segura i menys contaminant que les furgonetes que actualment reparteixen paquets, sobretot dels derivats de la compra online que cada cop està més en auge. El robot es diu Ona i l'han desenvolupat entre la Universitat Politècnica de Catalunya i Carnet, un hub que integra també empreses com Seat o el grup Volkswagen. Avui en parlem amb la Laia Pagès, que és responsable executiva i de recerca d'aquest Carnet, aquest hub de mobilitat del futur. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, el nom del robot m'encanta. Es diu Ona. Per alguna cosa en concret?
Sí, es diu Ona perquè és, primer de tot, femení, i crec que és important motivar i fer de rol per les nenes que es dediquin a temes tècnics, que encara són poques i en robòtica menys.
Genial.
És mediterrani, perquè aquest és un robot d'última milla, dissenyat, fabricat i ara testejat en espai urbà real a prop del Mediterrani. I, conceptualment, fa el mateix que fa un robot d'última milla que va i ve per entregar i portar paquets amunt i avall, doncs, conceptualment, una ona que va i ve fa el mateix. Per això el van batejar com a Ona.
M'encanta el nom. Escolta'm, l'altre dia, a Esplugues de Llobregat, va consistir la prova en un trajecte de 750 metres en què van a recollir un paquet a un establiment del municipi i el va entregar a la ministra, a la senyora Raquel Sánchez, que estava allà. Com va funcionar tot plegat?
Molt bé, estem molt contents. Va ser un èxit i, efectivament, el robot va fer un circuit de 700 i escaig metres, va anar fins a un establiment. Una persona d'aquest establiment hi va posar un paquet, el robot va tancar la comporta, va tornar enrere, li va donar a la ministra, que vol dir que va parar just on estava la ministra, va obrir les portes i va treure el paquet, i la ministra el va agafar, va obrir el paquet i se li va regalar una ona a escala molt petita, feta amb tecnologia 3D d'una empresa d'Esplugues de Llobregat.
Oh, fantàstic. I com funciona? Està teledirigida? Porta dintre un ordinador i li poseu coordenades? Com va?
Bueno, el dia de la ministra hi va haver moments que estava teledirigida, però l'objectiu d'aquestes proves que s'han fet a Esplugues de Llobregat era fer proves perquè fos totalment autònoma, i nosaltres a nivell tecnològic estem molt contents de tenir la ministra i tenir totes les... la part política que no va ni veure-ho, però a nivell tecnològic i tècnic aquesta prova pilot Espluga és molt important perquè aquests 750 metres la ONA també ha sigut capaç en diverses ocasions de fer-ho totalment autònom.
Uh-huh. És a dir, quan la ONA què circula? Per la carretera? Per la vorera?
En aquest cas l'hem fet circular per tots dos llocs. Hi ha espais del circuit que ha anat per la carretera i després del circuit que ha pujat la vorera i ha anat per llocs on normalment circulen els vianants, perquè això és una de les característiques diferencials de la ONA respecte a altres robots, que té 6 rodes i, per tant, 3 eixos, i això permet que pugui pujar les escales de fins a 20 centímetres.
Molt bé. Quan comprem una cosa per internet, per exemple, això significa que hi ha un vehicle que està circulant pels nostres carrers per portar-nos a casa o on diguem la compra, però hi ha un aspecte que diu vosaltres i que en aquesta transformació ha d'anar acompanyada de la necessària descarbonització. Què vol dir això?
Bueno, que la ONA té una bateria i, per tant, la carregues i quan funciona per la ciutat no està, diguem, augmentant el que la gent de trànsit anomenem les externalitats. No està fent soroll, no està tirant CO2, no està contaminant, etc.
Uh-huh. Velocitat màxima que arriba, 20 km l'hora?
Efectivament, sí.
Això és molt, no?
Bueno, això és la màxima, pot anar més a poc també.
Crec que ara també esteu fent, continuem en fase de proves, a Hamburg i també a Hongria.
Sí, ara la ONA, diguem que vau veure les carreteres d'Esplugues, la tenim al laboratori i l'estem embolicant perquè el dia 20 se'n va cap a Alemanya, juntament amb una segona ONA que ens ha arribat a l'UPC just la setmana passada, que té algunes diferències tecnològiques per anar innovant i anar provant coses. Ara anirà a la fàbrica de Volkswagen a fer unes proves, després l'aprovarem a Hamburg, a les carreteres d'Hamburg, i després, efectivament, a Hongria, de Debrecen.
Uh-huh. I si tot va bé i funciona com ha de ser, Laia, quan podrem veure ones pels carrers?
Jo espero que molt aviat, tot i que això se'n va una mica de les nostres atribucions com a centres més de pensar i de desenvolupar sistemes, perquè la utilitat, o diguem, el business model, o fins i tot per qui desenvolupem aquesta tecnologia encara està per veure, no? Qui és el client final? Seran empreses de logística que compraran una flota d'ona, seran els ciutadans que s'agruparan en grups i compraran una ona per tenir, diguem, tot el que necessiten a casa seva, o qui sigui farà un servei de diverses ones o diversos robots amb diferents característiques que gestionaran, tot això està per veure.
Molt bé. Doncs espero i desitjo que aquesta fase de proves a Hamburg i a Hongria sigui tot un èxit. Aquí ja la vam veure, aquesta ona, als carrers d'Esplugues de Llobregat, i tant de bo, tocarem fusta. Aviat les puguem veure, aquestes ones, pels carrers repartint mercaderies, i sobretot la importància, l'objectiu d'aquests robots és que acabin suposant en el futur una alternativa més sostenible a l'hora de repartir paquets, però també per descongestionar el trànsit que tenim a les ciutats. Laia Pagès, responsable executiva i de recerca de Carnet, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i, bueno, t'anava a dir un petó a l'ona. Li farem una abraçada. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y ahora un consejo para todas aquellas personas que nos escuchan. Este año Santo Xacobeo camina a Galicia, una comunidad que se prepara para dar la bienvenida a peregrinos de todo el mundo. Más allá del Camino de Santiago, Galicia cuenta con 2.000 kilómetros de playa, de costa, medio centenar de faros y los acantilados más altos de Europa. Todos tenemos un motivo para seguir caminando, así que cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia y redescubre sus paisajes, gastronomía y cultura. Es un mensaje de la Xunta de Galicia.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, el consejo, Carmen, doctora Torrejón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sería llevar hielo por todo el cuerpo, ¿no? Unas plaquitas de hielo, que no estaría mal.
Más o menos. Tenemos que coger una bolsa de estas refrigeradoras y tenemos que meter ahí y dormir por las noches, horroroso. Pero bueno, parece ser que ya la semana que viene empieza a cambiar.
Eso es lo que dicen.
Eso esperamos.
Bueno, ¿vale? Tocaremos madera. Oye, el hielo, doctora Torrejón, ¿va bien para, no sé, para la cara, para el cuerpo? No sé, ¿estira? ¿Qué hace el frío?
No nos quita años ni nos quita arrugas, ¿no? Esa es una expresión que dice, no es el formol. Dice, pasa que te meten formol y que no envejeces, ¿no? Uh-huh. O que el hielo nos mantiene, los procesos de criocongelación. No nos va a quitar arrugas, ojalá aplicándonos hielo si no fueran las arrugas, pero no es así. Los esquimales sí que es verdad que tienen muy pocas arrugas, pero yo creo que no sea tanto por el frío que ellos pasan, sino por las características genéticas de su piel y las características intrínsecas de los esquimales, que hace que efectivamente toda la raza asiática, todos los orientales tienen muy poquitas arrugas en la piel, ¿no? Tú miras un japonés, un chino, alguien oriental, y verdaderamente tiene muy pocas arrugas.
Además,
no nos va a quitar las arrugas, necesitamos algunas otras cosas.
Vale, o sea que para el contorno o el código de barras que digo yo, para eso, ¿tienes alguna otra técnica que no sea ponernos el hielo, que no va a solucionar nada?
Mira, de entrada me gustaría desmitificar una cosa que hay mucha gente que piensa, pero que no es correcta, que ahora en este periodo del año no se pueden hacer los tratamientos faciales. Se pueden hacer los tratamientos faciales absolutamente sin ningún problema. Es decir, las consideraciones que una persona que se haga algún tratamiento para arrugas, algún tratamiento de remodelamiento facial, algún tratamiento de ojeras, algún tratamiento de contorno de boca, las consideraciones van a ser las mismas que las de cualquiera de nosotros que salimos por la calle y que las recomendaciones son que nos pongamos un factor de protección alto, la protección 50. Es decir, que ya de entrada que se nos quite de la cabeza esto de que en este periodo del año no podemos hacernos tratamientos faciales, porque sí podemos hacerlo. Y es más, y no sé si tú has visto que, y yo sé que a ti te gusta el sol con moderación, pero te gusta, porque además eres del sur y vas por Cádiz mucho, ¿no?
Mucho.
Mucho. Entonces, cuando cogemos un poquito de color, nos vemos más favorecidos, hombres y mujeres, ¿vale? Bueno, pues tú imagínate cuando este poquito de color que la piel puede coger, resulta que las quita las ojeras. Las ojeras son estas depresiones que vemos por la parte de abajo del ojo, que son, hay quien tiene como si fueran verdaderos surcos, que por, como son surcos profundos, se ven oscuros, y que claro, aunque tú te cojas ese poquito de color que favorece, esa ojera no termina de ver la luz en la cara, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo muchísimo tratamiento antiojera, es un tratamiento muy fácil. Es un tratamiento, Monse, muy, muy, muy económico, es decir, con una pequeñísima inversión, el paciente nota cómo coge luz en el contorno de los ojos, con lo cual ese poquito de color en el verano, esa luminosidad en la ojera y nada, te pone un poquito de brillo en los labios y bueno, parece que te has maquillado y no vas maquillada, ¿no? Entonces, el tratamiento de contorno de ojo lo estamos haciendo con un éxito importantísimo, y también tratamiento de contorno de boca, ya sea porque vamos a hacer una hidratación de labios, es decir, personas que tienen una forma de la boca muy bonita, pero que es normal que con el paso de los años la parte roja de la boca, el labio, ¿no? Es como que se nos va menguando un poquito, y lo que vamos a hacer es darle un poquito de hidratación, no aumentar el volumen, que esto nuestras pacientes al menos me dicen, no, yo no quiero verme mucha boca, lo único que quiero es recuperar un poquito la boca que yo tenía cuando era joven, ¿no? Hacer un poco de hidratación en el labio, mejorar lo que es el perfil del labio, que hace que cuando nos pintamos el labio es como que realza un poquito más. Pues bien, estos dos tratamientos, todos los demás también, pero estos dos tratamientos se hacen con un costo bajísimo, Monse, sin tener que tener ninguna consideración en particular en este periodo del año, y nos va a realzar nuestra belleza natural muchísimo más durante el verano.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis realzar aún más vuestra belleza, 93414-3631, dejemos las ojeras para el Conde Drácula, porque nosotros tenemos la solución en el Centro Médico y Estético de Starben. Y recordar, primera visita informativa y gratuita, 93414-3631. Doctora Torrejón, a la sombra, un besito.
Un abrazo, hasta luego.
Que vaya bien, adiós.
Repite conmigo, Mensana incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses.
Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vosaltres ara mateix no agafaria una autocaravana i marxaria de vacances por ahí. Bueno, doncs parlarem de caravanes, d'autocaravanes, perquè diuen que comprar o llogar una caravana aquest estiu serà una fita bastant impossible, perquè hi ha una sobredemanda del 20%. Ara en parlem d'això.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, abriendo en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con una estrella en tu mesa.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els concessionaris de caravanes i autocaravanes comencen la campanya d'estiu, diuen, en xoc. Diuen que viuen una insòlita sobredemanda que fa que sigui impossible respondre a totes les peticions dels clients per a aquestes vacances. Avui en parlem d'això amb el Ramon Terradellas, que és el vicepresident de l'Associació de Fabricants i Importadors de Caravanes d'Espanya. Senyor Terradellas, què tal? Bona tarda.
Doncs molt bé, bona tarda.
Escolti, comencem dient que el caravaning que està visquent una plàcida embranzida des de l'estiu del 2020, just després de la pandèmia, no? Que els concessionaris van veure com l'interès per llogar o comprar una caravana o autocaravana creixia a prop d'un 30% en comparació a anys enrere.
Bueno, sí que és cert. El que també és cert és que ja estàvem creixent molt des de, diguem-ne, el 2014, que també va arribar una mica la bonança econòmica i també va arribar al nostre sector doncs, un cert creixement, un creixement important. Uh-huh. Sí que és cert que després de la desgraciada vivència de la Covid, doncs hi va haver-hi molta gent que es va donar compte que el món de la caravana i l'autocaravana el que permetia era el de poder viatjar doncs, amb la bombolla familiar i d'una manera doncs, molt segura, no? I llavors potser encara hem vist incrementat aquesta evolució positiva que ja venia important any darrere any.
Uh-huh. I què és el que passa actualment? Realment és això, que no hi ha prou caravanes o autocaravanes per vendre o per llogar?
Bueno, sí, és cert. El que està passant són dues coses. Una, que continuem creixent, continuem sent un segment i un sector fort. Uh-huh. El que passa és que estem patint, i molt, la manca de components, de semiconductors que pateixen totes les indústries, però potser la nostra és especialment vulnerable en aquest tema, ja que no només venem una vivenda, sinó que també venem un vehicle. I aquests vehicles i vendes, doncs, la veritat és que porten moltíssims components electrònics i tenim una problemàtica important amb la producció d'aquest tipus de vehicles que fa que no puguem atendre la demanda, que per altra banda segueix alta, però la fabricació està disminuint pràcticament un 50%. I aquesta és la gran problemàtica que estem vivint en aquests moments.
Mm-hmm. És a dir, que la manca de xips, el problema d'abastiment de matèries primes i la guerra d'Ucraïna ha estat aquest cúmul de circumstàncies que han aturat aquesta fabricació d'aquests vehicles.
Sí, sí, exactament és així. Passa amb totes les marques d'automòbils, però a nosaltres ens passa poder especialment perquè, com dic, doncs, els components electrònics són la base tant de lo que és el vehicle com de lo que és la vivenda. Les neveres funcionen de manera automàtica, amb diferents fonts d'energia, els temes de càrrega de les bateries en si, dels calentadors de l'aigua. La gran majoria de components d'una vivenda moderna d'avui en dia està regida doncs, per xips. Clar. I per elements electrònics.
La manca d'estoc està endarrerint quasi, crec, un any els terminis d'entrega.
Sí, és així, eh? Malauradament, els problemes més aviat s'estan agreujant. En aquests últims mesos l'únic que tenim són males notícies en l'aspecte de retard en la fabricació i en l'entrega de vehicles. I en aquests moments és quasi normal tenir una demora d'entrega d'un any per un vehicle d'aquestes
característiques. Ramon, pel que fa a l'augment dels preus dels carburants al sector, constateu que no ha influït en l'interès per adquirir una autocaravana o caravana, no? En el cas dels vehicles de propietat, vosaltres assegureu que les famílies mantenen els viatges previstos perquè prioritzen aquestes ganes d'amortitzar la inversió que van realitzar.
Sí, és així. El que potser també el que fan és fer doncs, viatges més curts, no? On ho notem poder especialment és en el món del lloguer.
Exacte.
En el món del lloguer la gent més que mai ens demana quan consumeixen els nostres vehicles, que tenen pensat anar en aquest país o anar en aquest altre i que tenen ganes de saber quan els hi estarà el vehicle. I, esclar, sí que és cert que els hi podem donar una orientació, però com que depèn tant de la manera de conduir de cadascú, perquè són vehicles importants en quant al seu volum,
sí,
pes,
sí.
Doncs aleshores els hi hem de dir, bueno, doncs teniu una varietat molt important que pot estar un 8% i pot gastar un 14%, per exemple. No? Clar, tot dependrà de la manera de conduir de la persona. Si vol anar doncs, al màxim de velocitat permesa per una autopista o, en canvi, es vol viatjar relaxadament, doncs farà que tingui un diferencial de consum molt important. I és cert que la gent doncs, sembla que està escurçant els seus viatges o les seves vacances perquè doncs, està una mica espantat pel moment que això els significa dels seus costos.
Efectivament. El preu de caravanes, autocaravanes, s'ha disparat, crec, prop d'un 30% del preu de compra?
Bueno, no sé si arriba ben bé el 30%, però sí, podem dir que està entre el 20 i el 30% l'augment de preu que hem tingut en els vehicles. No només és l'augment de costos de les matèries primes i dels vehicles en si, sinó que també, per desgràcia, aquest últim any hem vist com l'impost de matriculació, diguem-ho així, l'IEDMT,
sí,
ha passat de l'escala mitja, que era el 9,75%, al 16%, per exemple, aquí a Catalunya, o el 16,9% a Andalusia, o el 14,75% a Madrid, i, per tant, aquest 5-6%, doncs, esclar, també se suma en el cost final del vehicle, diguem-ho així.
Efectivament. Escolti'm, estem preparats a Catalunya per viatjar amb caravana o autocaravana?
No prou.
No prou, està bé que ho digui.
No prou. Bueno, la veritat és que jo crec que encara hi ha una mica de desconeixement sobre el que és l'autocaravanista en si. No? L'autocaravanista és una persona inquieta que té ganes de viatjar, de conèixer indrets, que té inquietuds de cultura, que té inquietuds de gastronomia, que té inquietuds de coneixement, diguem-ho així. I llavors l'autocaravanista moltes vegades el que vol és aparcar doncs, a les ciutats o pobles a prop de les botigues, a prop dels restaurants, a prop de les seves atraccions, diguem-ho així, turístiques, o bé, de la manera que sigui, i manquen espais d'aparcament per les autocaravanes. És cert que el nostre país és un país on tenim uns càmpings d'una gran qualitat i numerosos, però també és cert que molts d'ells tenen tancat doncs, la major part de l'any, i llavors l'autocaravanista, en canvi, és un home que viatja tot l'any, unes persones que viatgen tot l'any,
sí.
I troben a faltar no només càmpings, que moltes vegades doncs, també hi van, sinó que, sobretot, diguem-ne, aquelles localitzacions a prop del seu destí, diguem-ho així.
Ja,
perquè el càmping més aviat solen estar en llocs molt bonics, naturalment, però que moltes vegades no és aquest el destí, sinó que la gent vol visitar, doncs, per exemple, ciutats com Manresa, com Vic, com Granollers, i clar, no pensen anar a tindre un càmping, sinó que pensen aparcar en un lloc que sigui el més proper en el seu destí final d'aquella població. No?
El país per emmirallar-nos en el tema de l'autocaravaning seria, per exemple, França?
França, Alemanya, ens porten molts anys d'avantatge, i la veritat és que tenen moltíssimes més instal·lacions que nosaltres, i sí, estan molt més ben preparats. I la veritat és que és una llàstima perquè aquests dos últims anys molts autocaravanistes del nord d'Europa que venen a passar l'hivern cap a les nostres conrades, doncs la veritat és que no els hem sabut aprofitar, perquè en aquests dos últims anys, sobretot, hem vist com el tancament de fronteres de països del nord d'Àfrica, sobretot sí. Marroc, doncs feia que bé, no travessessin la península, no? I que es quedessin doncs, al nord del nostre país, al centre, al sud, i la manca d'instal·lacions, la veritat és que ha fet que molts d'ells perdessin una mica la il·lusió per visitar-los, no? Perquè veuen que realment no tenim una infraestructura suficient com per atendre'ls.
Efectivament. Doncs hem de canviar moltes coses aquí a Catalunya, ho deixem dit, i que ho reculli qui cregui convenient. I estem contents de que el caravaning sigui sent un sector fort, tot i que ara debilitats, òbviament, per aquesta aturada de la fabricació degut a tot això que dèiem a l'inici, no? La falta de xips, abastiment de matèries primeres, la guerra d'Ucraïna, etcètera. Però és un sector fort i es tornaran a resituar. I me n'alegro que la gent hagi conegut el que és aquest món del caravaning. Molts ho van descobrir després de la pandèmia perquè la gent deia, ho veia com una garantia de seguretat i de protecció després de mesos tancats a casa. I molta gent continua seguint aquest estel del caravaning perquè és realment fantàstic. Ho recomano a tothom i, si no, a vostè què li vol que li pregunti? Perquè vostè és, bueno, quasi va néixer amb l'autocaravana a sobre.
Sí, bueno, la veritat és que fa quasi bé 45 anys que em dedico en aquest sector i la veritat doncs, és que ha sigut per mi sempre un sector d'il·lusió, un sector doncs, que jo hi veia futur i bé, continuem pensant el mateix i a més doncs, molt reforçat amb el pensament i el veure doncs, amb la il·lusió de la gent que té que està descobrint aquest sector nostre i que té pels nostres productes i pels nostres vehicles.
Doncs me l'alegro. Senyor Ramon Terradellas, ha estat un plaer, vicepresident de l'Associació d'aquesta indústria de fabricants i importadors de caravanes d'Espanya. Que vagi molt bé, bon viatge si t'he pensat fer-lo i sobretot amb la seva caravana, que ja l'hem vist a algun lloc més d'una vegada i sé que s'ho passa superbé. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
I abans d'acabar, us hem de convidar a anar a un restaurant que es diu La Lubina, que està basat en la cocina mediterrània, prestando especial atención en los pescados y mariscos, y además te ofrece un espacio ideal para que disfrutes de tu familia, con amigos o de tu pareja en un ambiente agradable. ¿Y cuál es el plato estrella? Pues como el nombre indica, es La Lubina, cocinada al horno, a la sal o al hinojo. El teléfono 93 430 0333, 93 430 0333, y está en la calle Viladomat 257. I abans d'acabar, dir-te que jo m'he acomiadat de vosaltres, perquè a partir de dimarts estaré presentant durant el mes de juliol també Herrera Cope Catalunya i Andorra i Migdia Cope i a partir de demà Jordi Tuñón estarà al front d'aquests micròfons de la Linterna Cope Catalunya durant aquests dies i també el mes de juliol. Així que ens escoltem, ens retrobem a la Linterna més endavant, després de l'estiu, però mentre a Herrera Cope i no deixeu escoltar la Linterna, eh? Que vagi molt bé, salutacions de la Montse Rodríguez i aire condicionador, que calor. Uf, fins demà, adeu.
Cope Catalunya i Andorra.
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Cataluña.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Lore. Muebles Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal.